Escoltes A mig matí.
Matí encetem opinions com cada dilluns i saludem els nostres tertulians. Ens acompanyen Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, que segueixin les pluges.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Miquel Quintana, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com esteu?
Sentats.
Molt bé.
Encostipats.
Molt bé, molt bé, molt bé.
En català es diu anar fent.
Anar fent, exacte.
Anar fent, que vol dir que estem bé, però que podríem estar millor, no?
Sempre, no? Es pot estar millor, i pitjor també.
I pitjor, exacte. Quedem-nos amb això.
Exactament, exactament. Sí. Doncs pitjor com, per exemple, l'humorista Chris Rock, que es va endur una bona bufetada de l'actor Will Smith. Sí. Durant la gala dels Oscars.
Sí, es veu que el tio no li va fer cap gràcia un comentari que es va fer sobre la seva dona i es va aixecar i directament patam, no?
Però ho van fer tan bé que mai sabrem si és autèntic o fals.
Es veu que al començament la gent es pensaven que formava part del guió i que era un gag humorístic, no? Però després, al veure que estaven molt serios, van dir, ui, això no és de broma, no? Això va en sèrio, no?
Bueno. Però bé, si comparem les dues persones que han generat aquest cas, l'humorista que estaven allà presentant, què ha fet en el món del cinema? I el Will Smith, no sóc amant del Will Smith, repeteixo, però defenso el que és la persona. És una persona que ha fet moltes coses. És més, el problema és que aquell senyor, aquella mena de cosa que hi havia allà presentant a la gala, es va posar amb la dona del Will Smith i va criticar la seva malaltia, que és una alopècia desvinguda, no sé el per què. I fins i tot li va dir, què? Quan farem la Teniente O'Neill, la segona versió?
Bé, aquesta va ser la broma que va desencadenar la bufetada.
Vale, però vull dir, tu penses que una persona que va rebre un premi
com si no
és capaç de perdre la serenitat i pagar-li un cop de puny, que el cop de puny està molt ben pagat, és Hollywood, eh?
Bueno, però és igual. Jo aplaudeixo la bufetada del Gli.
Bueno, és un gag. Estem parlant d'un tema que forma part de l'espectacle.
Tu penses, Antoni, tu penses que és un muntatge?
És que jo he treballat molt temps amb americans i, a més, i allà no s'improvisa res, i menys amb una gala tan ben organitzada com els Oscars. I a més els agrada fer aquests gags. Ara, no sabré si és si és casual o provocat, no ho sabrem mai. Però el número va quedar perfecte, tant és això que a Roda Barà estem parlant d'aquest cas.
Home, jo sincerament penso que si hagués sigut un muntatge, si hagués estat pactat, s'hagués sapigut, perquè el Will Smith ha quedat en molt mal lloc. Perquè sí. Ha quedat com una persona que primer perd el control, sí. I segon, mal educat.
Sí, però després demana disculpes, crec.
Però no li demana disculpes a ell. Demana disculpes a l'acadèmia i als seus companys.
Bueno, però
amb ell explícitament, que és a qui li ha fet la bufetada, no li demana disculpes.
I el presumista li demana disculpes a la dona de Willy Smith?
No.
Li demana disculpes al Willy Smith per la garrotada que fa verbal? Tampoc. Llavors, jo continuo defensant...
Jo penso que en cap cas justificarem mai la violència, ni en aquest cas ni en cap. En cap cas la justificaré. Jo això ho tinc claríssim. Penso que hi ha altres maneres d'haver posat punt final a aquesta situació que no aixecar-te i fer el que va fer.
La violència s'expressa de moltes formes, eh?
Sí, sí, evidentment.
Les paraules d'aquest senyor també són violència.
Sí, 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 sí. Jo no dic que estigui bé.
La violència no és només fotre una castanya.
En aquest cas, jo tampoc justifico a l'humorista. Jo trobo que es va passar de la ratlla. Que hi ha coses que li deu fer gràcia a ell, però els altres no, no? No és que l'estigui justificant, però en cap cas crec que el Will Smith va actuar com crec que hauria d'haver actuat. Jo.
De fet, hi ha una altra anècdota d'aquest presentador que ha passat més desapercebut, perquè, clar, el tema del cop de puny és una mica més fort, no? Però també se li va notar una mica de trets masclistes quan va anomenar el Javier Bardem. Resulta que estava nominat el Javier Bardem i su esposa, no? I va dir, clar, la Penélope Cruz va dir, escolti, jo també tinc un nom i un cognom i estic nominada també, eh? I em sembla que el meu nivell d'interpretació és igual que el del meu marit.
Però, i una interpretació excel·lent, per cert.
Però no per ser la senyora de Javier Bardem. I això ha tingut moltes crítiques, però no ha passat desapercebut com el cop de puny, perquè clar...
Clar, el cop de puny ha eclipsat tota la gala.
Ha eclipsat tot el de més, no?
Com que no sabem mai, quedem-nos que això és Hollywood, el món de les pel·lícules, que als Estats Units els cops de puny se'n peguen per tot arreu i després s'abracen, vull dir, sigui amb estat etílic o no, però els americans són molt donats a la bronca, i que el Bardem i la Penélope Cruz són hispanos.
En tot cas, Chris Rock no ha presentat...
L'ignoren totalment.
No ha presentat càrrecs contra Will Smith, eh?
No, com vols que presenti càrrecs?
A veure, podria fer-ho.
Seria més posar-hi més foc. Sí.
A mi el que em fa més por és que... A veure quan trigarem a veure una escena com aquesta aquí, no? Perquè jo m'he fixat al llarg de la història i quan ja tenim una edat, ja tenim temps de fer un recorregut per tota la història, i m'he fixat que totes les coses que passen a Amèrica al cap de 4 dies
passen aquí, no?
Venen cap aquí. Tant costums, tradicions, modes, el Halloween, l'altre, tal... I això, aquest tipus de violència així... Bueno, respaldat per l'extrema dreta, que tot arreu està en auge total, doncs resulta que, bueno, aquí moltes vegades es fan bromes que molesten a gent també, i de moment no passa res perquè ho acompanyen d'una riseta nerviosa que passa una mica desapercebuda davant de les càmeres, però, a veure, jo estic segur que no trigarem aquí a veure una escena igual que aquesta, però, i si no, ja ho veureu, eh?
La civilització
espero
europea...
que t'equivoquis.
Jo també espero, però Bueno.
La civilització europea, la Mediterrània en aquest temps, a casa nostra, sí. Nosaltres hem vist coses, per exemple, el Moncho Borrajo, aquell presentador, era francament insolent, molt poques vegades ha tingut un rebot per part del públic. La Rosa Maria Sardà, quan presentava gales com els Gaudia Més, l'estirava d'alçada d'un campanar amb una finura tremenda i se l'aplaudia perquè era genial. Hi ha hagut molts actors...
Que han
despotricat contra el govern tenint el ministre allà davant, quan hi havia temes de financiació. I no ha passat res. Ara, als Estats Units els encanta l'espectacle, però no, cuidado, chapó pel que... Tant si és natural com artificial a l'incident, han aconseguit el que volien. Tothom ha mirat la gala i tothom ho comenta. Ah, mira, jo que no coneixia aquest actor ni a veure la pel·lícula. Me l'havia saltat, la de les Williams.
No, però aquí no passarà mai quan es critiqui un ministre de Cultura, doncs no s'aixecarà el ministre de Cultura a pagar-li.
No, ni anar-se'n.
Però quan siguin coses més personals i això, ja en parlarem, eh? Bueno. Donem temps al temps.
Bueno.
M'agradaria equivocar-me, com moltes vegades dic aquí, no? Que m'agradaria equivocar-me, però malauradament la història es repeteix,
Sí. Afortunadament som europeus.
Per tant, què? Alguna cosa més a dir sobre aquest fet?
No, a veure, que la violència ve una mica... Aquí la violència sempre es diu, no sé, potser estic equivocat, però la violència ve d'Amèrica. Però és que Amèrica són unes terres conquerides a cop de fusell i a cop de bufetada i amb molta violència. Com volem que sigui la gent d'Amèrica si han estat conquerits així, no?
Home, però jo em sembla que aquí estem barrejant una mica les coses, no?
Bueno, home, però tu recula i tira enrere.
No sé si hem de tirar tan enrere.
És la festa del cine, Sònia.
Potser que tots siguem prehistòrics.
Forma part de la cultura.
No hi ha cosa més americana que el cinema, que Hollywood. I això és la festa de Hollywood.
Bueno.
A mi em va ser picut molt greu una cosa. Jo vaig veure West Side History, he vist la primera i la segona, i dos pel·lícules excel·lents, insuperables, i Spielberg, que ha fet un gran treball. Jo em pensava que li donarien a l'Òscar a la millor secundària a Rita Moreno. Rita Moreno va guanyar l'Òscar a la secundària a la primera versió, quan ballava allà el ball del gimnàs,
quan
ballen el mambo, allò és una de les coses més insuperables del cine. I va treure un Òscar a la millor actriu secundària. I ara torna a sortir Spielberg, l'ha tornat a treure a la pel·lícula, fa un paper molt, molt digne, molt bé, als seus 92 anys, i vaig pensar que li donarien l'Òscar a l'actriu secundària, i no li han donat.
Bueno, això...
Però bueno, és igual, això... Nosaltres som
decisions de l'acadèmia, no sé.
No, no, nosaltres som espectadors. És a nosaltres que ens ha d'agradar una pel·lícula o no. Per això paguem, encara que sigui el dia de l'espectador.
Sí, però com que no ens podem preguntar tots...
Per això paguem, no? I aleshores, tampoc no posa il·lusions. És el món de l'espectacle. I bueno, doncs mira l'Òscar.
Clar, però a veure que es valoren moltes coses que a nosaltres se'ns escapen.
No, home, mira, amb la promoció que s'ha fet...
No som professionals del sector, vull dir, t'agrada la pel·lícula o no t'agrada? T'agrada o no t'agrada un actor? Sí, sí. Però hi ha molts altres paràmetres que no tenim la capacitat per valorar, no?
Clar, clar. Dic jo. Charlotte, Marlene Dietrich i Catherine Hepburn, em sembla, no han tret mai un Òscar. I, en canvi, són actors i actrius boníssims.
Bueno, han sigut d'altres èpoques, en les
quals d'altres èpoques
sí. Existia i ja està.
Sí, sí. Si algú es mereix un homenatge, Hollywood ha de donar un homenatge a la persona que el va fer famós, potser que Charlotte és un dels personatges, Charlotte, el King Kong i la bufetada de Hilda, són tres icones de Hollywood. Rita Hayworth sembla que tampoc...
Vinga, va, que estem ja avançats de segle.
Ja està, ja està. Sí.
No anem tan enrere. Sembles a l'abuelo Batallites.
No, és que a mi m'agrada...
Vinga, doncs, per tant, el tema bufetada queda liquidat. Segons el Miquel, està d'acord? L'Octavi...
Jo dic que cuidado, que a veure quan trigarà amb arribar aquí, això.
Que ve cap aquí.
Això és el que jo dic.
I l'Antoni encara dubta que si és, ha sigut realitat o ficció, no?
Consti que l'Octavi està en contra de la violència sempre, i aquest és un cas de violència.
Molt bé. Vinga, anem a un altre tema.
Anem-hi.
Anem amb el rei emèrit,
oh.
Que sembla ser que la justícia britànica s'ha pronunciat i ha dit que no té immunitat, i ha acceptat la demanda que li ha interposat Corina.
Sí.
No?
Sí, sí. I el judici és aviat, eh? Bueno, el judici no, per exemple, la compareixença dels...
Aviam. Càrrecs. Sí, allà va més ràpid, això, eh?
Allà va més ràpid, sí. Allà va més ràpid.
Home, i tant que va ràpid.
Allà va molt més ràpid, eh? No, aquí no estan de punyetes, no?
Jo tinc dues demandes presentades. Les vaig presentar al jutjat del Vendrell, perquè ens correspon a nosaltres. Una, aviat farà un any... i l'altre farà pràcticament l'any, però resulta que el de Vendrell la va enviar a un altre jutjat, i l'altre jutjat ha dit que no havia fet un escrit que s'hi havia fet, i llavors al final ho han passat a l'Audiència Provincial, amb el qual la demanda es morirà en els passadissos o en els arxivadors de la justícia. Aquesta és la justícia que tenim a Espanya, i és així.
No és de caire independentista, perdona.
No
perquè
caire...
si no, seria fulminant.
No és de caire independentista. És de dos penques que em deuen diners i ja està. Simplement. Llavors, el tema de l'emèrit, home, jo crec que aquí, que la Fiscalia i el Govern puguin dir, sí, sabem que hi ha casos, però és inviolable, que em voleu que us digui. Si aquest senyor per si inviolable ja s'ha dedicat a vendre armament, amb el qual això genera violència. Mata persones. Llavors tampoc se li pot fer res per això. Llavors ja...
Bueno, ara una resident a Anglaterra, que no és ciutadana anglesa, però resident a Anglaterra, la senyora Larsen, li ha posat una demanda per acoso i per...
La va posar aquí també, eh?
Sí,
i aquí,
aquí a Anglaterra al Regne Unit li han acceptat.
Clar. Aquí la van arxivar.
I com que hi ha la justícia sèria, s'haurà de presentar.
Bueno.
Perquè sí, però... si no es presenta, aquí hi ha un problema, eh? Si no es presenta, a Anglaterra és greu, eh? Si criden a judici o un procés judicial t'hi has de presentar. Si no, aquests sí que t'envien una ordre de busca i captura i a més tenen retingut a l'Assange per extraditar als Estats Units. Que no, igual fan servir de moneda de canvi, vaja, uns els anglesos, eh? Bueno, que pressioni als Estats Units els Emiratos, a veure si l'expulsen.
Bueno, en tot cas, què pot passar aquí, amb aquest panorama?
A mi em sembla que el que passarà és que li posaran una multa i d'aquí 4 dies...
La pagarem nosaltres.
Que al final l'acabarem pagant nosaltres.
Nosaltres la pagarem.
I que d'aquí 4 dies ja ningú se'n recordarà i tot això. De fet, a l'estat espanyol ja li va bé que sí. Anglaterra hagi, diguem-ne, és com un tallafoc, no? Que hagin dit que no pertaneix a la família real i que, per tant, no té immunitat i que no, aquest senyor no té immunitat. Jo crec que el rei actual ja li està bé, perquè ell el que vol fer sempre és desmarcar trencar-se una mica d'aquestes accions del seu pare, no? Al final, a veure, un judici per què? Per acusament, després dels milions que ha defraudat i de tot el xanxo que ha fet, això què és? Una cosa, una senyora que, bueno, sí, i què?
Li posarà el cap del teixit en persona, va ser Manglano, no? Es va presentar a Londres a parlar amb aquesta senyora, eh?
Sí, no, ja m'ho suposo, ja. No, si ella ens
va acusar... El cap dels serveis secrets, em sembla que també està amb la causa.
Bueno, clar.
Jo crec que...
Els anglesos que van inventar l'MI6, el primer que li deien al James Bond, si te pillen, tu no existes. Però qui l'ha enganxat, el cap dels serveis secrets espanyols, eh? Cuidado, eh?
Però
és una escandalera de molt cuidado, eh? I a més a Anglaterra que s'esbomba, eh?
Però fixeu-se que el judici per què és? Total, al costat de tot el que ha fet, això no és res. Això em recorda una mica aquell tema dels trajes del senyor Francisco Camps de València, que era un tio que havia defraudat milions i milions i havia fet les mil i una, i al final el van jutjar perquè li havien regalat uns trajes i la cosa es va acabar aquí.
Sí, sí, però està a la presó i amb càrrecs.
El Francisco Camps està a la presó?
Ah, no, Camps no,
perdona. Que va, si és professor d'ètica.
És el de la Gürtel,
perdona, és el de la Gürtel.
Sí, sí, el Camps no. Que escolta. El Camps se'n va sortir, sí.
S'ha sortit molta gent, eh?
Sí, clar.
No, i a més es va cremar, te'n recordes que es van cremar els jutjats de València? No,
oi, sí, quina mala sort, també.
I es va cremar tot el dossier de la Gürtel.
Sí, sí, sí.
Tot. Com deia la Luz, que mala suerte.
Sí, mala suerte.
Ha passat amb molts polítics que els han agafat i resulta que els hi farà un judici per una cosa que no té res a veure o és una... petita part del que han fet, com allò de les targetes Black, perquè de les targetes Black, que s'havien gastat 4/4 amb targetes Black, els van fer un judici i aquí s'ha acabat tot. I llavors diuen, no, és que ha passat pel jutjat i els han condemnat. Sí, sí, però els han condemnat per què? Per quatre tonteries. Al costat del que havien fet, això no és res.
Bueno.
Pues bueno, el rei emèrit pues passarà això.
Però les democràcies més importants d'Europa ja acostuma a passar això.
Bueno, pues sí.
Bueno, aquest és el típic personatge històric que molesta tothom.
Sí.
Tothom preferia que no tornés mai aquí.
Ara molesta, no?
Ara molesta.
Ha molestat sempre.
El seu fill no el vol aquí. El president de govern seria incòmodo tindre'l aquí. Molesta. I forces econòmiques que suposo que deuen tindre diners, el Fondo Soleado també els deu molestar. El Fondo Soleado és el que té el rei Liechtenstein, es diu Soleado. I allà hi ha molta gent que té diners que seran transferit, vés a saber d'on. També tenia societats a Panamà i a la isla de Jersey. Això és el que s'ha trobat.
De fet, aquella famosa carta que va escriure, representa que va escriure el seu fill, però que, a veure, que tothom diu... L'opinió pública diu que la va escriure ell mateix, el rei, o el govern espanyol, o l'estat espanyol, no sé. No. Que va dir que es quedava a viure a Abu Dhabi, no?
Sí.
Perquè, d'alguna manera, per no estar sota la lupa de la hisenda espanyola, sí. No? Una mica això, no? Però que podia venir quan li donés la gana, sí. No?
Perquè home, vindria de visita.
Sí. És inviolable, no?
Perdona, Sònia, vindria de visita vol dir que vindrà quan li dongui la gana.
Exactament.
És així o no?
Amb escoltes perquè... i tot, amb els seus escoltes.
Amb els seus escoltes, pagant nosaltres.
Per cert, el programa de televisió, la cadena de televisió que la Sònia no mira i que és d'àmbit estatal, sí. Doncs ahir vam fer un petit reportatge d'aquests que fan ells sobre la preparació de la vivenda del rei emèrito,
sí?
Al poble de Sanjenjo, perquè ells especulen amb la idea de que el rei anirà a declarar Anglaterra i després vindrà
Sanjenjo, a passar... Sanjenjo, Galícia.
Sí.
A Galícia anirà a viure.
Sí.
A Sanjenjo. No, se van enfocar la casa, una casa molt gran amb piscina, vistes al mar, al costat del seu amic amb el que navega amb iot, perquè hi ha regates i tal. I a més em sembla que el Bribón participa en unes regates al mes de juliol i el rei li faria il·lusió veure-les.
Sí.
Sí, això va dir-ho per la tele ahir. Bueno, Telecinc, si s'ha de donar una referència.
Llavors no viurà a Madrid. Quan vingui de visita,
allà
no?
Diu que estaven preparant... No, i enfocant la casa i una periodista caminant per un passadís i li surten i demanen el carnet d'identitat. I aleshores amb una caseta annexa que és d'on viuen els serveis de seguretat i ja estan les càmeres instal·lades, una espècie de postes, amb càmeres mirant, som una finca particular, unes càmeres mirant així.
A mi el que m'agradaria aclarir és un concepte. Aquest senyor, el Juan Carlos, va arribar aquí a Espanya, pràcticament, segons van dir, amb una mà davant i una mà darrere, gràcies al senyor, al colpista Franco. I va ser el colpista Franco el que ens el va posar com a rei.
Sí.
El va educar i el va fer rei. Per tant, és un senyor que ha vingut nomenat pel colpisme.
Sí.
I llavors, a partir d'aquí, ja no m'espero res.
És més, que Espanya...
Ah, és hereu d'un estat colpista i sí, que es va tenir 40 anys de dictadura aquí a Espanya.
Sí, sí. A l'any que vaig néixer jo, el 46, sí, 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 va haver un referèndum a Espanya, d'on el senyor Franco, obligat per la pressió internacional, va reconèixer que Espanya era un reino. Però que ja veurem qui serà el rei. I llavors,
jo no
vaig sobre l'any...
aquell dia, no estava aquí.
No, no, sobre l'any 68... Franco ja va escollir com a successor, com a rei d'Espanya, Juan Carlos. Però no, el Parlament no el va jurar, el Parlament franquista, evidentment, fins que Franco estava mort i enterrat. Llavors va haver aquella sessió de Corts fantàstica que va sortir a tots els documentals.
Però si anaven junts,
Corts espanyoles
si anaven junts els dos, amb molts actes polítics.
Sí, però no va ser rei fins que les Corts no el van jurar rei,
vale,
que Franco ja estava mort.
Però bueno.
I el rei va jurar los principios de movimiento.
Vale, pues ya está. Ja està, ja està.
Per tot el que esteu dient vosaltres, a mi el que em preocupa més no és aquest dictador que tu dius, sinó els que li van donar suport i els que encara li continuen donant suport, que és aquesta oligarquia que es va enriquir a partir de la guerra i a partir de les conseqüències de la guerra, que en aquells moments es van posar al costat del que guanyava, al costat del guanyador, i que encara hi segueixen
sent. Com, per exemple, l'Església Catòlica.
Clar, a mi, el senyor Franco, doncs, bueno, sí, és un problema, clar, que també ho és, no?, perquè és el que ho va crear, però a mi el que em fa més por són els que li van donar suport, que voleu que ho digui, no? I que encara hi són.
Quan va haver la coronació, quan va haver la coronació del fill, el Felipe de Borbón, Felipe VI, amb el Besamanos, que es va televisar, va anar una sèrie de personatges públics a donar-los el parabé als reis. 2.500 convidats hi havia. I allà hi havia la crem de l'oligarquia.
Es va costar cara aquesta festa.
Sí, clar.
2.500 persones.
Sí, 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 sí. Jo recordo perfectament una de les... a part del pequeño Nicolás, que també estava... Pequeño Nicolás.
Sabies que no en parles
d'aquest, sí.
El Pequeño Nicolás hi era. El Pequeño Nicolás hi era. I llavors em va fer molta gràcia el senyor Florentino Pérez, que també hi va anar.
Antoni, perdona, on és el Pequeño Nicolás?
Estava a Gran Canària.
Fa molts dies que no ens parles d'ell.
No, no, és que ara no té activitat.
El trobem a faltar. No, el trobem a faltar.
No. La viuda de Cristo sí que parla, però el Pequeño Nicolás no. Doncs el senyor Florentino Pérez anava acompanyat d'una senyora molt coneguda a Espanya que es diu Isabel Preisler, a la coronació de Felip VI, que va ser una cerimònia reduïda, diguéssim. Eren 2.500 persones, però va ser reduïda. I es va fer al Palau Real de Madrid.
Devia fer menú de 600 pessetes, llavors.
No crec que paguessin. Se li feia regal, però no crec que paguessin.
Home, no ha pagat mai. Perdó, és que no han pagat mai. No és que paguessin aquella, no han pagat mai.
No, però allò és... els que estaven allà són els que manen el país.
Bueno, i per això de qui és la culpa?
No, home, no, però cal recordar qui són.
La gran democràcia més gran de tota Europa. La que tenim aquí.
Diuen que és la més bona, ho diuen ells, clar.
Sí, sí, diuen ells. Com el vi en barrica de roure, es queda més bo.
Sí, 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 sí.
O el conyac.
Sí, sí, bueno. Sempre recordarem el 1 d'octubre, els catalans.
No, no, jo recordaré moltes altres dates.
Sempre recordarem el 1 d'octubre.
El 1 d'octubre és ara. Jo recordo dates de molt més
sí,
enllà.
Sí, 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 sí. Però, diguéssim, la més recent és el 1 d'octubre.
Home, clar.
I
fracassada.
I la sortida de la presó, i el ja no és el president de la Generalitat, ho va ser-ho, perquè hi ha hagut després eleccions, però, en canvi, està a l'exili. Encara tindre un polític respectable i honorable a l'exili. Jo prefereixo tindre l'exili que no com li va passar a Companys, que va anar a una presó espanyola i va sortir per ser fusellat.
Bueno,
No, no, això s'ha vist, eh? Ha existit, eh?
Fixa't quina incongruència, està a l'exili i a més és diputat al Parlament Europeu. És que dius, home, això
sí,
potser fa una mica de gràcia, no? Però bueno.
Per això és perfecte, la diplomàtica.
Clar, és que aquí veus, aquí
a Bèlgica es viu molt
no
bé.
Pot entrar a Espanya, però és parlamentari europeu.
Parlamentari europeu.
Vinga, anem a parlar del senyor Luis Roldán, que com bé sabeu va morir.
Ostres.
Exdirector de la Guàrdia Civil, que va saquejar fons reservats. I doncs coneixíem això, la notícia que havia mort, no?
Bueno, no és que es quedés amb els fons reservats de la Benemèrita. Es va quedar amb el pla de pensions de les vídues i orfes de la...
I fons reservats.
Sí, fons reservats també.
Això és possible. Home, però jo el recordo, sí, jo el recordo que es va volatilitzar el fons de pensions de les vídues i orfes de la Guàrdia Civil.
Però bueno, això no deu ser xavalla. No. Comptant diners.
Home, suposo que els membres d'aquest organisme cotitzen cada mes per fer aquest fons.
Bueno, però
I són molts, durant molts anys.
I van ser molts milions. A més, no era un don nadie que va arribar a ser ministre, i això...
Sí.
I la democràcia és més important des d'Europa, acostuma a passar.
De fet, se'n va fer una pel·lícula, recordeu, se'n va fer una
gran
pel·lícula.
Gran pel·lícula,
per cert. Gran pel·lícula, el que passa que com a pel·lícula que és, doncs, representa que era ficció, però dintre del que és la ficció, em sembla que hi havia moltes veritats, no? I ell mateix deia, home, és que m'enviaven cada setmana 1 milió de pessetes per fons reservats per fer la lluita antiterrorista contra ETA,
sí,
no?
Clar.
I m'arribava 1 milió, la setmana que ve m'arribava un altre milió, l'altra setmana diu, escolta, i això no ho fem servir per res, doncs escolta, bueno, primer m'ho vaig quedant, després perquè com que el paquet es feia massa gros el va començar a repartir entre altres gent que també tenien càrrecs i tot això, i al final, bueno, van fotre un merder, però de calample, no?
I se'n va anar a Tailàndia.
Sí. Bueno, això de Tailàndia...
Va desaparèixer. Vaja.
Va desaparèixer.
En teoria, Laos. En teoria, es va refugiar a Laos.
Hi ha un personatge que recordeu també, un tal Paesa,
sí,
que era un espia d'aquesta professió, espia, no? Que havia negociat el seu retorn amb l'estat espanyol. Havia negociat i li van donar els calés, no sé si... 600 milions de pessetes, no sé si m'equivoco, 600 milions de pessetes.
La pel·lícula ho mencionava en un dòlar.
Torné... Sí. Tot això és la pel·lícula, és ficció, sí. Estic dient coses de la pel·lícula. I el tio va fotre el camp amb els 600 milions i ni el retorn ni res. O sigui que els hi va fer la pirula a l'estat espanyol perquè es va quedar. I després es veu que es va negociar que deien que havia anat a Laos, però aquest senyor no ha estat mai a Laos, segons declaracions d'ell mateix, i van simular la seva detenció a l'aeroport de Bangkok, a Tailàndia. Però després es va demostrar...
Home, no va ser on va ser detingut, en teoria.
Sí, però es veu que després es va demostrar que allò va ser un muntatge,
sí,
van detenir a París, i que aquest senyor no havia estat mai a Tailàndia ni a Laos, però va ser un muntatge per fer una mica de publicitat de la gran gestió que havia fet la Guàrdia Civil. No?
Sembla ser que sí, que el van enganyar, que s'havia de refugiar a Laos perquè el perseguia, tenia una ordre internacional de detenció, i aleshores, com que no hi havia extradició, es veu que li van dir que a Laos estaria més protegit, i a Laos es va aviar a Bangkok. Llavors, el mateix hotel de Bangkok havia d'anar amb un avió privat a Laos, i hi va haver fins i tot una història amb el seu passaport, amb el segell de Laos d'immigració falsificat, perquè el van segrestar a Tailàndia, no a Laos, per no organitzar un merder diplomàtic en Tailàndia, van falsificar el segell i tal, i aleshores el van portar per línia regular fins a Madrid, em sembla, i després d'allà un avió de militar el va portar a Torrejón de Ardoz.
A veure, segons diu la Wikipedia... que el 27 de febrer del 95 va ser detingut per la policia espanyola a l'àrea de trànsit de l'aeroport de Bangkok.
Sí.
Presumiblement lliurat per les autoritats laosianes amb la mediació de l'agent secret espanyol Francisco Paez.
Sí.
Aquest
senyor va ser amante de la vídua Sukarno. Ja
i després va viatjar
que moltes vegades
de Madrid via Roma.
A la Wikipedia tots la fem servir perquè ens dona molta informació, però pensa que a la Wikipedia tothom pot posar el que vulguis, tu mateix.
Sí, home, però hi ha un munt de gent que està pendent, eh?
Sí.
Tu fica alguna bestiesa que veuràs que ràpid t'ho treuen.
Sí.
Bueno, però és que aquesta, com que ningú sap realment la veritat...
No, home, però normalment s'ha de demostrar amb altres enllaços o documents que demostrin el que estàs dient.
Sí.
Bueno,
si no, tothom aquí escriuria el que volgués.
No,
però, jo t'ho dic perquè jo he col·laborat amb la Wikipedia i i és així.
Sí, però si els que els interessa que surti aquesta notícia no diuen res, vol dir que aquí queda, eh? Sí.
Però, Octavi...
No és el 100% fiable?
Res.
El més gros del cas, és que va tocar terra a Espanya, a Torrejón de Ardoz, amb un avió militar, un d'aquests misters, i al peu de l'avió el van detindre, perquè ja estava en sol espanyol, encara que era a Torrejón de Ardoz, a la base americana, bueno, base d'utilització conjunta. Els diners que tenia Paesa no s'ha sabut d'on estan. No han tornat al ministeri.
Que estrany, no?
Sí.
Si sempre tornen.
I el senyor Paesa...
Tothom que roba els torna sempre.
No, i el senyor Paesa va cobrar...
Ah, ara m'has deixat al·lucinada, Antoni.
Es va camuflar perquè fins i tot va arribar una espècie de certificat de defunció que es va publicar als diaris de Paesa i de tot que estava viu.
Sí, sí.
Havia organitzat la seva pròpia mort. Suposo perquè no ataquessin els serveis secrets a recuperar.
Jo vaig veure l'esquela a l'avantguàrdia.
Sí. Però estava viu, es veu, el Paesa.
Sí.
I aleshores, esclar, els diners...
Francisco Paesa.
Els diners que són de patrimoni públic, aquests no han sortit, han desaparegut. El Roldán diu que no està perquè es veu que mor quasi la misèria, el Roldán.
Pobre.
Això deia la crònica de l'avantguàrdia.
Però lliure, no?
Lliure. Va, em sembla que...
Sí, vivia a Saragossa, però molt malament financerament.
Va fer 10 anys, crec, de presó, crec.
Sí, sí. Estava condemnat a 30.
A 30, o sigui va fer 10 i prou. Sí,
per
sí.
Bona conducta, sí.
Per sí, bona sí, conducta, sí. Sí.
Per bon millor.
En bueno, fi.
És, també James Bond també ha existit a Espanya, que és el senyor Paesa.
Sí. Bueno,
estàs peliculero avui, eh?
És una versió casolana del James Bond, això, eh?
Ara estic llegint, un antic
Jaime Bonet, que feia també.
No hi ha cotxes que volen aquí encara.
Ara estic llegint un antic llibre de la Pilar Urbano, quan vaig trobar el metro, vaig comprar el metro, aquelles parades que hi ha, i sobre el CSIC, i l'estic llegint, saps aquests llibres que xuclen? Diu, ostres, et van fent entrar el llibre que no el pots deixar.
I què? I què et sembla?
Els espies espanyols.
Què et sembla?
I de quina època és això? Perquè
aquest llibre es va publicar el 97.
Ja fa.
Sí, quan ja hi havia relacions amb el Mossad i tota la història, a més, i es va imbrincant. Sí, i amb els serveis russos i com posaven càmeres i micròfons a les ambaixades dels països musulmans.
Això va explicar la Pilar Urbana com funcionava el CSIC.
Sí, sí.
Vale, ja està.
Sí.
Vinga, anem a un altre tema.
No és dogma de fe, eh?
Penseu que la tecnologia d'ara ha canviat molt, eh?
No és dogma de fe.
Ara es veuen imatges de... Bueno, no, ara entrarem en un altre tema, ja. Va, tira endavant. Va.
Vinga, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sabeu després, doncs, arran d'aquesta vaga del transport, que sembla ser que sí que és veritat que algunes prestatgeries queden buides, que deien que no... Però vaja, sí que també deu ser culpa dels consumidors que potser comprem coses en excés que no caldria, també.
L'oli de girassol, per exemple.
Per exemple. Doncs sembla ser que arran d'aquesta vaga, evidentment els transportistes no poden assumir-ho, perquè per algunes vegades suposa 1.800 euros al mes de més, quan aquest encariment del gasoil és insostenible per qualsevol. I doncs sembla ser que, a part d'aquesta mesura de 20 cèntims que va anunciar Pedro Sánchez per als transportistes, doncs que també que aquesta mesura s'estendrà a la resta de mortals. I per tant, doncs, sí, ens rebaixaran 20 cèntims el preu de la benzina.
Quan això?
Això, en teoria, demà s'aprova i serà fins al dia 30 de juny. Després ja tornaran a pujar per les vacances.
Des de l'1 d'abril.
Per les vacances...
No, fins al 30 de juny, això.
Fins al 30 de juny, he dit, sí.
Sí. I llavors, a partir del 1 de juliol...
I després què passarà? Què passarà?
Com
no
sempre,
ho sabem.
Com sempre.
Potser tornaran els preus habituals.
Arriba l'estiu i els preus pugen.
Però vols dir que no tornaran els preus habituals, el gasoil? No ha d'anar a preu que estàvem...
Els 2 euros i els 2 euros...
No, abans d'això.
Ah, els preus habituals d'abans.
Sí, clar, no?
Sònia, no et feia tan innocent, eh?
Home, jo vull ser... Jo vull ser optimista.
Positiva. Val. Molt bé, així m'agrada.
I vull pensar que això anirà així.
Vale.
Si no baixa dràsticament el preu del petroli a nivell dels 60 dòlars per barril, que ara està 100 i pico, nanai del Paraguai.
Doncs ha de baixar.
Però si hem tingut el petroli per sota dels 60...
A 40, jo recordo 40.
I hem pagat la benzina, quin preu?
No, encara, jo tinc gasoil a casa posat a l'època barata, encara estava per sota de l'euro, després, no fa gaire estava a 1,09 aquí, aquí fora a Roda Barà, el mes de gener, sí, estava a 1,09.
El gasoil de calefacció és diferent.
No, el mes de gener potser no, però...
No, no, sí, el mes de gener estava a 1,09, que jo m'ho apunto.
El gasoil de calefacció és diferent de l'altre.
El de calefacció és possible que sigui.
Home, sí, no, no és diferent.
Però el que es ven a les benzineres...
Com l'agrícola.
Tot i això, el de calefacció també s'ha pujat una borrada, eh? Una borrada.
I en canvi la Renfe... bueno, a Renfe no.
Els hi cauen les vies?
No, 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 a part de que els hi cauen les vies, tot el transport de mercaderies, una gran part del transport de mercaderies, es fa en tracció dièsel. Els operadors privats estan amb línies electrificades, es fan tracció dièsel.
Ara faran totes les màquines elèctriques.
Es faran.
Sí, sí.
Sí, no, no, ja han comprat unes quantes. Però en canvi corren les Euro 4000, aquelles tan maques, tan llargues.
Hi ha alguna que passa per aquí baix que fa pena.
Sí.
Perquè no sé de quan jo...
Penseu una cosa, per fer un trajecte a Barcelona a Madrid carreguen quasi 5.000 litres de gasoil.
Bueno, ja està.
Es mengen com 10 litres de gasoil per quilòmetre, quan la línia està electrificada. Perquè, clar, com que han de pagar cànons i els maquinistes no estan habilitats per portar màquina elèctrica, per els temes de senyalització i demés, totes aquestes màquines, Continental Rail, que és l'empresa d'ACS, de transports, unes màquines dièsels precioses.
Bueno.
I aquí tenim un il·lustre veí a Roda Barà que em porta una d'aquestes màquines.
Sí, és veritat. Jo tinc diverses preguntes que fer sobre això, però només en faré una, perquè aquests 20 cèntims, que per cert, 20 cèntims són 15 cèntims, els posa el govern, i 5 cèntims a les benzineres, és això, no? Sí, això ho he llegit i sembla que és així. O sigui, aquests 20 cèntims els descomptaran del gasoil, per exemple, de l'empresa Repsol o del gasoil de l'empresa Bon Preu, per exemple, o Bonària, que ja és 20 cèntims més barat, o...
Sí, clar.
Llavors... O de OHL, que és el distribuïdor i importador, l'antiga Campsa.
Jo no sé si tenen conveni amb totes les gasolineres, o és un preu, que un descompte que ja ve d'origen...
Però Bon Preu també és barat.
A Bon Preu val 20 cèntims menys que Repsol, sí, a vegades, sí. A vegades, no sempre, però a vegades.
És que Repsol sempre ha sigut car.
Sí.
I Cepsa i totes aquestes companyies més importants que diuen que el gasoil és més bo, jo tinc entès que és el mateix, però bueno, ells diuen que és més bo.
Bueno, ells fabriquen gasoil, Cepsa, sí. Cepsa i Repsol.
Sí.
Pensa una cosa, en realitat a Espanya el gasoil surt de la distribuïdora, que és la OHL, l'antiga Campsa, eh? I aquests igual importen gasoil de Rússia o d'Holanda, que compren el gasoil de les petroleres, i excepte les estacions de servei de bandera, que se subministren directament de la matriu de Repsol o de Cepsa, estem fent propaganda, eh? Doncs les demés se subministren del distribuïdor global espanyol. Llavors, esclar, qui ha de rebaixar el preu és el distribuïdor, que és el que ven a les... A les benzineres, que són independents, entre elles les de les grans superfícies.
Sí, però l'únic que fa el preu una mica més barat o més econòmic...
Les grans superfícies.
Bon Preu, punto.
Sí.
Bon Preu i Bonària, Bonària.
Bonària, no sé si...
Vaig passar aquesta setmana, vaig passar per...
A Guissona, no?
El polígon aquell que hi ha a Valls, entre Valls i Pla de Santa Maria, hi ha un polígon industrial.
Sí.
Allà hi ha un Bonària que el gasoil, jo dic el gasoil perquè és el que m'afecta a mi, anava a 1,680.
Sí, bueno, és possible que Bonària...
I és un preu molt similar al que vaig veure l'altre dia a Tortosa, vam anar a Tortosa d'excursió, i hi havia una benzinera també que estava al gasoil a 1,60 i pico.
Sí, sí.
Sí, sí.
Llavors, aquests 20 cèntims també seran amb aquestes benzineres? O...
No, sí.
Això és el que falta.
Doncs ja ho veurem.
És que estem acostumats a que el senyor Pedro Sánchez comença a fer promeses i després al cap del temps dius, escolti, allò que va dir resulta que no. Perquè és que, a més, també va dir que augmentaria un 15% del ingrés mínim vital, que això no sé quanta gent ho cobra, em sembla que molt poca, i que no permetria un augment de més del 2% amb els lloguers, una sèrie de mesures...
Això ho ha dit avui també.
Això vol dir que...
En l'acord d'avui també parla...
A veure...
A l'acord d'avui també, no? I veurem a veure quantes coses d'aquestes s'acaben complint, no?
Perquè... També s'ha de limitar el preu de l'energia. també és una bona notícia.
També es va comprometre, sí.
El Consell d'Europa va ser que ha de donar pas a que Espanya pugui complir amb aquestes mesures que ha promès.
Portugal i Espanya.
Esperem que sí, perquè el preu de l'electre ja és escandalós.
Aquesta setmana el senyor Sánchez ha anat per Europa demanant que rebaixin aquests preus, que no es lligui el preu del gas amb el preu de l'electricitat, i a veure, va tenir molt poc èxit.
Jo des de la ignorància llenço una pregunta, no sé, Si els que estan al capdamunt de totes aquestes empreses, no, el tipus director general, gent així, es baixessin una mica el sou, no podria repercutir una mica en el preu de...
Bueno, això són la part dels gastos fixes.
No. Però tu saps el que cobren?
Sí.
Bueno, en el cas de l'Electra, una de les més importants d'Espanya, bueno, Iberdrola i Endesa són les més importants.
I quan cobra el director
però el propietari,
d'aquesta companyia?
No sé, a Itàlia no sé quin nivell de sous hi ha, perquè Endesa és propietat de...
Enel.
És l'ente italià d'electricitat.
És allò que va dir el senyor Rajoy, antes italiana que no catalana.
Sí,
perquè
sí.
Estava discutint entre fora...
Sí. Quan es va privatitzar, sí.
Doncs va privatitzar-ho tot.
Desconeixem el nivell dels sous italians, perquè aquest senyor...
Jo penso que els sous, home, sí, té raó, la Sònia té raó, igual que els sous...
No, més que res, que em semblen descomunals.
Descomunals. Igual que alguns directius bancaris, també. I sobretot, abans de les absorcions, es posaven el seu sou, per si acas, no? Però jo penso que, home, reduint una mica els beneficis, també es podria rebaixar
això
molt.
Això és el xocolata del lloro, Sònia. Aquí l'escàndal està en que el preu de l'energia està indexat al preu del gas, que és el més alt.
És el més alt, sí.
I en canvi a Espanya un 40%, un 30 i pico, quasi el 40% de l'energia que es produeix a Espanya és la nuclear, precisament, que està totalment amortitzada en tants anys com porten, primada, amortitzada i tal. Vol dir que el cost de l'energia és zero, i el cost de l'energia hidràulica que cau pels embassaments és zero, perquè l'aigua cau del cel, zero.
I que jo no entenc en aquest país que tenim tant de sol,
el cost del vent és zero, i el cost...
Que no aprofitem l'energia solar, precisament la solar.
Perquè s'han fet milionaris... Quan es va privatitzar les empreses elèctriques a Espanya, es van privatitzar, doncs aquí s'ha fet negoci, l'Estat va fer caixa, i aleshores el consumidor ja t'apanyaràs.
Si l'Estat fa caixa, l'hauríem de fer també nosaltres.
Mira, l'any passat, el responsable d'Iberdrola, el màxim responsable, Ignacio Sánchez Galán, sí. 6,24 milions.
Això són cacauets al costat de la
factura. Els que sumen altres 5,6 milions en accions.
Bueno...
Sí, si sumem això, un milió d'euros al mes, això és una aberració.
Bueno,
tal com està
Messi
la situació...
Més.
No, sí, clar, però que és una aberració
però
com està el món,
nosaltres.
No?
Aquí se n'havia parlat, ja, no. Aquí en aquest mateix programa recordo haver-ne parlat d'això de l'energia solar. És un país que no s'ha afavorit mai, l'energia solar.
S'ha penalitzat.
Com?
S'ha penalitzat.
Més aviat s'ha penalitzat,
no? I si tu poses una placa solar
benefici...
no legalitzada, et poden fotre la presó.
Claro, quan estava el PP, sí.
En benefici, hi va haver una època que penalitzaven i la gent que havien començat a fer les seves instal·lacions de plaques, resulta que les van haver de treure perquè no eren legals i no sé què. Sí. I això en vam parlar fa 2 o 3 anys, en vam parlar aquí mateix, no? En un país que tenim tant de sol i tant de vent i tot això... Llavors el senyor Sánchez aquesta setmana ha anat per Europa pidolant una mica, ningú li ha fotut cas, però al final li van dir, escolti, no es preocupi que la península ibèrica, com que té unes característiques especials, no es preocupi que ja els hi rebaixarem una mica, els hi deixarem rebaixar, ho han de fer vostès per això, ja els hi deixarem rebaixar el preu. Però això és un acord no escrit, vull dir, és com una mena de promesa, allò de dir, abans del pica-pica últim, li van dir, escolti, vostè no es preocupi, que li deixarem fer tot això i, bueno, va,
avui,
ja se'n pot anar.
Avui
no?
S'ha formalitzat en paper. I ja s'ha de discutir demà perquè s'aprovi i ja està.
Però ho havien de decidir aquí, no a Europa.
No, aquí.
A Europa no, eh? Sí. A Europa li van dir que, bueno, vostè faci... Sí, perquè la península ibèrica, i llavors es van ajuntar Espanya i Portugal dintre d'aquest acord, i a veure Portugal què fa, però Espanya es veu que ho han de decidir demà. Però ja veurem, eh?
Dintre d'Espanya hi ha un punt on el subministre d'energia eòlica és molt, molt, molt important, que suposa quasi un 40% del consum, que és Navarra. Navarra té una sèrie d'instal·lacions de molins de vent que li subministren, ja dic, sobre un 40% del consum energètic que té. I s'ha escapat de la norma de la resta d'Espanya. Aragó ara n'està posant molts de molins, no sé quina llei deuen tindre local, i volen vendre l'excedent a Catalunya, però es veu que falta la línia de connexió d'alta tensió, que és la que està en discussió. És un caos. Espanya
és un caos, exactament. Deixem-ho perquè és un caos.
M'hi ha dit, falta direcció, falta govern.
No sé què falta, però...
Jo t'he dit abans que tinc una notícia d'última hora, i és que el Tribunal Suprem ha ordenat embargar el sou al senyor Espinosa de los Monteros.
Què em dius ara?
Perquè no ha pagat encara la primera sentència que el condemnava a pagar els calés que li devia la constructora, i a més ha de pagar uns altres diners, i com que no paga, doncs li ha ordenat que li embarguin el sou.
El senyor Espinosa dels Monteros.
Vull dir senyor per dir alguna cosa.
Això és el que passa al carnet d'identitat.
El carnet d'identitat no diu res de senyor.
No, senyor no diu res, però nosaltres som bon educats i tothom és senyor i senyora. Vinga, anem amb la Covid, que hi ha noves mesures a partir d'avui, recordem. Doncs que ja no es fan els tests d'antígens ni de res, a menys que sigui gent vulnerable, que es tracta com la resta de malalties respiratòries.
Sí, una grip.
I, a veure, si tu estàs infectat o infectada de Covid, no? I tens símptomes lleus, has d'anar a treballar amb normalitat.
Sí, sí.
Perquè això és com una grip, ja. Ja està, ja s'ha acabat el problema.
Sí, sí. Sí, la guerra d'Ucrània ha convertit el Covid en una grip.
S'acaba el confinament de la gent infectada. Sí, sí,
sí, ja està. Sí. No has de quedar-te aïllant ni... No.
Quan si sempre,
tens símptomes lleus.
Quan sempre s'havia dit que quan tinguessis la grip no anessis a treballar. Exacte. Per evitar els contagis. Mm-hmm.
Però ara, com que portem mascareta, doncs això encara no l'han tret.
Però no, mascareta ja també la trauran.
A l'interior. Encara no l'han tret, de moment no.
No, encara no l'han tret. Encara
de moment
no l'han
tret. S'ha de portar la mascareta en interiors i... Bé, doncs això, que si algú té Covid, bé, que vigili, però que pot anar a treballar i fer vida normal.
És que es pot fer vida normal.
Ara, si teniu molta febre, millor que us quedeu a casa.
Bueno.
De totes formes, he observat que des de que no han prohibit la mascareta, la gent porta més la mascareta, no?
També
no sé,
pot ser.
No sé si us heu fixat.
També
pot ser.
Perquè
la gent diu, escolta, els polítics diran el que vulguin, però jo sóc el que m'haig de protegir jo mateix, i hi ha molta gent que porta mascareta encara.
Sí, sí. Sí. Home, hem agafat por, hem agafat por.
Sí, suposo que sí, també, por. No? I més que res perquè veiem aquest caos que hi ha entre les manifestacions dels científics, que uns diuen una cosa, altres diuen el contrari, l'altre, i això demostra que encara estem una mica a les beceroles en quant al coneixement de la malaltia. Cosa, per altra banda, normal, perquè sí, en totes les malalties fan falta molts anys per anar descobrint les coses, els efectes i la forma en què es transmet i, bueno, tot això, no? I aquí, doncs, no hi ha hagut temps, perquè la veritat és que dos anys no n'hi ha prou.
Precisament, és una notícia també que no l'havíem comentat, però la casa Pfizer, que és la base de la pionera en comercialitzar les vacunes, ara ha llançat i aquesta setmana ja està al mercat, el govern espanyol ha comprat 400 i pico mil dosis d'un medicament per curar el Covid.
La pastilleta.
La pastilleta, sí.
Ah, mira, molt bé.
Bien. Bravo.
Bueno,
sí, però...
La indústria farmacèutica té que aprofitar les oportunitats que se li presenten.
No, evidentment.
A veure. Si ho cura, benvinguda sigui.
I amb tota la quantitat de mascaretes acumulades que hi ha, tardarem encara uns dies en treure's la mascareta. S'han de vendre algunes.
Bueno, i això és una inèrcia. Vam trigar molt a entendre-les i ara en sobren. Però
s'han de vendre,
Es vendran al supermercat a preus més baratos.
És el que toca, Vinga, anem ràpidament amb la guerra a Ucraïna. Com bé sabeu, doncs, el problema continua i, és més, es va agreujant cada cop.
Sí.
Jo l'esperança que tinc, ja ho vaig dir l'altre dia i avui ho torno a dir, no? que Putin sigui enderrocat pels seus mateixos compatriotes, no? Perquè actualment aquests dies hi està llegint, no sé si és propaganda, perquè al final ja no et creus res, no? Que els mateixos periodistes, doncs, clar, resulta que no poden dir guerra a les televisions, als diaris, així. La paraula guerra està completament prohibida. Sí, s'ha de dir operació especial. I si algú diu guerra, multa que té crio, o l'empresonen, o potser desapareix i tot.
Un cop entre cap i coll.
No fa gaires dies, en un telenotícies d'una empresa, una cadena estatal de Rússia, va sortir un senyor amb un cartell que deia no us cregueu res del que us diuen. I, bueno, aquest senyor suposo que encara deu córrer ara, no?
Sí. Una noia era, sí.
Ja deu anar per allà a Sibèria o vés a saber on.
Avui també hi ha hagut una cosa molt curiosa.
Llavors,
Ucrània es veu que practica un sistema de control facial dels soldats russos morts. És un programa que via internet es rebusca fotografies de perfils del Facebook i altres, i es compara amb la fotografia del cadàver rus, del soldat rus, intentar-lo identificar. Quan ho aconsegueixen identificar, ho comuniquen a la família a Rússia.
És que diuen que hi ha 10.000.
Estan provant això, i és, clar, això realment és refinat, perquè és la forma en què la família se n'entera i de la pitjor manera que li han matat el fill.
Però és que,
I que és el govern d'Ucrània, no el rus, el que t'informa.
Són 10.000, diuen que hi ha 10.000 morts russos. Uh-huh. I això què vol dir? Són 10.000 famílies. 10.000 mares, sí, sí, concretament sí. Mares, que les mares són
mares,
les que...
Mares, el que sigui, sí, sí.
O pares, també, i famílies, que pregunten, escolti, el meu fill l'han matat, però per què? Què van a fer ella? Què hi van a fer ella? Clar, i no, suposo que ningú li pot respondre, no? Perquè, clar, els ucraïnesos estan lluitant perquè els estan atacant i per la seva dignitat i per la seva supervivència. Però els russos, què van a fer allà? Bueno, ara resulta que, bueno, sembla ser que el Kremlin ha dit que l'operació espacial aquesta, que no li diuen guerra, operació espacial, ha estat un èxit, i que, bueno, a lo millor es conformaran només amb l'època, amb la zona aquesta del Donbass i la zona del sud. Del sud, que toca el mar d'Azov i el mar
de... Sí, 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 Odessa la deixaran tranquil·la, sí.
Bueno...
Odessa no.
No, Odessa em sembla que tampoc,
no, de moment encara no ataquen. Encara.
Estan zona dins, eh?
Bueno, és que...
Són a dins, però estan bombardejant-la.
L'estan bombardejant, però sí, bueno, també estan bombardejant les fronteres de Polònia, sí. I estan bombardejant... O sigui, diuen això, estan... però per l'altra banda estan bombardejant encara...
Estan començant a introduir armament d'última generació i d'alta precisió, perquè Lviv, la ciutat que han bombardejat a prop de la frontera, està molt lluny de sí, la zona d'on hi ha concentració de tropes russes. I això és un míssil d'alta precisió que ha creuat tota Ucrània. Bueno, Ucrània fa 1.000 i pico de quilòmetres d'amplada,
Sí, sí, bueno.
El president d'Ucraïna diu que Putin el que està fent és dividir en dos. Ucraïna partir en dos, no? O sigui que...
Deia que sí, partir. Que volia dividir el país, no? Com el cas de Corea.
Bueno, com el cas de Corea, però també tenim casos molt més propers, no? Per exemple, un tal Felip IV... d'Espanya, en un moment donat va fer el Tractat dels Pirineus el 1659, que va dividir Catalunya en dues parts, també. Sí, no sé si ho recordeu.
Sí, sí.
No hi éreu, però ho recordeu, no?
Bueno,
o Juli César ja es va inventar la famosa frase divide i venceràs, no?
Sí, sí, sí.
Doncs aquí ho deixo.
Molt bé, vinga. Anem amb altres temes de la guerra, en continuarem parlant, evidentment. Però anem amb altres temes doncs, que volíem parlar. Antoni, en el teu cas...
Sí, una cosa, ara em posaré la bata feminista. El Barça té un equip de futbol que juga molt bé, molt bé, molt bé, i juguen fins i tot la Copa d'Europa. M'ha fet molta gràcia a l'Espanya de l'igualtat de drets, de la democràcia perfecta i tal, que participant al futbol de dones del Barça amb el Real Madrid, jugant al Camp del Madrid una competició tan estimada per Madrid com és la Copa d'Europa, evidentment les catalanes van guanyar, i no hi ha hagut cap ressò a les televisions espanyoles ni esportives sobre la victòria del Barça. Allò que passen... Sí, sí, 0-3.
Se'ls ha passat.
Sí. És més, es veu que aquesta Copa d'Europa...
S'han descuidat.
...de dones, que és la meitat de la població espanyola, és que juguen molt bé, a més, i que la dona té... totes les possibilitats de fer tot el que vulgui, no perquè ho facin els homes, sinó perquè té llibertat absoluta. Llavors, una competició de la que el Real Madrid presumeix, i que fins i tot és una qüestió d'estat, perquè guanyar la Copa d'Europa és la gran victòria d'Espanya, quan és el Madrid que perd o que està en inferioritat de condicions amb un equip català, no sols juguen a l'estadi d'entrenament, aquesta competició es fa als estadis estrella, els del Bayern de Múnich, els Manchester, el Paris Saint-Germain, tots aquests equips juguen, seran rivals.
Accelera, Antoni.
Sí, juguen als grans estadis, en canvi el Madrid passa com desapercebut.
En canvi...
Vull dir que el feminisme també té diverses velocitats a la península
Ibèrica. En canvi, el Marc d'avui, a primera plana, hi ha la victòria de la Roja ahir contra un gran país, una gran potència futbolística com és Albània, per 2-1, i a primera plana diuen Catalunya és Espanya, amb una foto així de primera plana, sí, sí, de 50 metres d'una bandera espanyola, una bandera espanyola de 50 metres.
Aquest és
l'anunci, jo confesso, no?, que vaig veure el partit de futbol avui, i vaig passar vergonya.
Aquest és el resultat del partit.
Vaig passar vergonya veient aquest espectacle tan
trist
a la ciutat de Cornellà.
Anem al canvi d'horaris, que com bé sabeu, dissabte ens van pispar una hora.
El canvi d'horari, Europa va decidir ja fa uns quants anys que el 2021... s'acabarien els canvis d'horaris el 2021, o sigui, l'any passat.
Sí. I que estrany que Europa s'equivoqui.
El més calent està a l'aigüera encara.
Exactament.
Sí. Bàsicament perquè els països no es posen d'acord entre ells, però és que dintre de cada país tampoc hi ha acord, no? O sigui que és el que passa en totes les coses, no? Que s'ha de fer referèndums, com es va fer a Islàndia. Diuen que a Espanya l'horari correcte seria el d'hivern, perquè no s'ha demostrat que hi hagi un gran estalvi d'energia al passar a l'horari d'estiu. De fet, sembla ser que l'horari que tenim ara a Espanya ve de l'època franquista, perquè sembla ser que Espanya, que està situat al meridià de Greenwich, el meridià de Greenwich és el
passa
meridià...
pels Monegros.
Passa per aquí pels Monegros. Per tant, Espanya hauria de ser just l'hora solar, no? Sí. Però resulta que es veu que el senyor, aquell dictador que tu has dit abans, colpista, que
el Paco.
No sé, el senyor, sí, Paco aquest, va ser, Hitler li va exigir que canviessin i posessin la mateixa hora que Alemanya, sí, doncs més que res per coordinar les accions de bombardejos i de més, i van posar la mateixa hora que Alemanya, no? Després això hi ha quedat, no? Però, bueno, total que estem al 2022 i el, sí, més calent és a l'any.
Ara diuen que potser cosa, pel 23.
Mil quilòmetres és aproximadament mitja hora solar. És la diferència que hi ha entre Barcelona i la Corunya, de llum solar. Això ho veus, si has viatjat, veus que hi ha aquesta mitja hora o tres quarts, quasi bé, de diferència de temps. Berlín està a 2.000 i pico de quilòmetres.
Però doncs, queda una mica més que Berlín.
I Polònia també, encara. Polònia també té la mateixa hora que nosaltres.
Queda més allà.
Entre Varsovia i la Corunya... Pues, no,
dintre d'Europa és molt difícil coordinar-ho, per tant, això no. Jo penso que la solució va per llarg. Ara, dintre d'Espanya, jo penso que no costaria gaire.
Home, ja que tenim Canàries, que té l'hora de Greenwich, bueno, Canàries sí, unificar home. L'hora Canària, ja està.
Pues ja per està. Què no?
Sí, jo voto per l'horari d'estiu.
No, per totes maneres, és un incordi, La diferència d'hores, sobretot pels els transports amb avió i tot,
sí, home,
aquesta
clar.
Diferència solar és una autèntica bronca. Vull dir, està bé unificar l'hora, però vull dir, lo de canviar-la per motius d'energia és una tonteria.
Si adoptéssim l'horari d'hivern, hauríem de modificar alguns hàbits també, no? Llevar-se més d'hora, esmorzar a les 8, bueno, dinar a les 12 o a la 1 i sopar a les 7, igual que fan a tota Europa.
Sí.
Però això em sembla que aquí també costarà una mica d'hivern.
Jo, perdona, però no, voto per l'horari d'estiu. Tio, torno
doncs,
a repetir.
Però diuen que amb aquests horaris que estic dient es gaudeix més de la vida i la gent és més feliç.
A veure, i aquí tenim més sol que a Europa, no? Que en molts països d'Europa.
Per això mateix.
Perquè hem de nosaltres sopar a les 7 de la tarda, ni que fóssim gallines. Em nego rotundament. Perdoneu, però no.
Molt bé, ja sabem quin seria el teu vot.
El meu vot, però que quedi clar, horari d'estiu. Sí,
molt
sí,
bé.
Sí. Tornem dilluns. Que tingueu bona setmana.
Vinga, bona setmana a tots.